Al matí, amb Mireia Sanz.
Us hem explicat en començar el matí d'avui. La meitat dels pacients que s'atenen al centre d'atenció i seguiment d'addiccions del Taulí tenen problemes amb l'alcohol. I un percentatge molt alt de les persones que arriben a l'espai són homes. Són dades que vam conèixer ahir i que avui acabem de perfilar des d'un altre punt de vista. L'associació Ethos ha fet públic aquests dies la memòria de l'any 2018. L'entitat va atendre 374 persones l'any passat, amb un gran percentatge també d'homes. Descobrim la feina d'aquesta associació conversant amb la Verònica López, que és directora tècnica d'Ethos. Molt bon dia.
Bon dia, Mireia.
El primer que et pregunto, aquest 2018 s'han atès 374 persones. És una xifra molt superior d'anys anteriors, és a dir, ha incrementat el volum de persones que s'han atès des d'Ethos?
Ha incrementat en un volum de 60 persones més en aquest 2018.
Uh-huh. Clar, això entenc que suposa un repte, no?, per a una entitat com Ethos, atendre 60 persones més.
Sí, evidentment estem fent tot el possible per millorar els nostres serveis, per optimitzar els resultats i per continuar. Sempre hem volgut ser un servei que suma a Sabadell i que el nostre objectiu és que qualsevol persona afectada per una addicció o familiars de persones afectades puguin apropar-se al nostre servei per rebre ajuda.
Aquestes 374 persones estan afectades per quin tipus d'addiccions? És a dir, n'hi ha una de, així com parlàvem ara, que la meitat dels pacients que s'atenen al centre d'atenció i seguiment d'addiccions del Taulí estan afectats per una addicció a l'alcohol. Mm. És un percentatge que també es reprodueix en el cas d'Ethos?
Sí, és bastant semblant. Hem de tenir en compte que tenim dos parts a Ethos, la part de joves i la part d'adults. Amb la part de joves, principalment problema amb el inici del consum de cannabis i alcohol, amb les conseqüències que això implica, i en el cas d'adults parlem principalment de consum d'alcohol i cocaïna. Evidentment, hi ha més problemàtiques, però això és el gruix més important.
I aquestes problemàtiques van soles? És a dir, la persona que té una addicció a l'alcohol acostuma a tenir addiccions en altres coses, o només focalitzant o treballant una addicció en concret es pot treballar ja l'addicció de la persona?
El trastorn per addicció és un trastorn que implica molts més factors. ¿Vale? És un trastorn multifactorial, per tant, un bon tractament hem de tocar moltes tecles per poder rehabilitar la persona. El trastorn és la dependència, és l'addicció, i el símptoma pot ser l'alcohol, la cocaïna, el joc, les noves tecnologies, la dependència emocional. Sí que, evidentment, hi ha persones exclusivament alcohòliques, però el més habitual és que hi hagi més d'un símptoma, Mireia.
Diries que en els últims anys hi ha hagut una certa evolució amb les addiccions que us arriben?
A la pràctica, el volum principal continua sent en adults, alcohol i cocaïna. Sí que és cert que estem treballant molt perquè els tractaments siguin integrals i facilitar la inserció de la persona, però no han canviat tant les coses amb els últims 12 anys que estem treballant. Sí que hi ha una cosa que ara jo quan venia anava recapitulant dades. Hi ha una cosa que sí que crec que és significativa i molt important, i és que fa 12 anys era molt raro trobar a una dona en un grup. En aquests moments, per sort, sí que les trobem. No en el número que voldríem, però sí que estan anant. Abans que hi ha una dona estigués en un grup, era l'excepció. I ara ens trobem que en un grup de 10 persones poden haver 3 dones, 7 homes, 4, 6... Són dades que han canviat i que sí que han evolucionat, per sort.
Ahir al Taulí ens explicaven que les dones que arriben a aquest servei estan en una situació molt més greu que els homes, perquè la dona tendeix a sortir menys o a demanar ajuda menys en els casos de les addiccions. És una sensació que també teniu des d'Ethos?
Amb el tema de les dones, hi ha un munt de polítiques que s'estan fent i que s'estan potenciant per introduir la perspectiva de gènere dins dels tractaments. Sobretot el que ens trobem nosaltres és que costa molt més treballar el vincle amb les dones. I llavors, com que costa més treballar el vincle per tots els tabús, per tots els prejudicis que pateixen, costa més que es puguin rehabilitar, perquè costa més que arribin a demanar tractament i un cop que arriben, que es quedin. Llavors, no és tal la problemàtica que et trobes amb ella, sinó que fer que aquesta persona comenci tractament i pugui confiar realment en el recurs, hem de treballar molt més per això.
Quan dius crear el vincle, et refereixes a que confiïn, perquè s'obrin, per treballar amb elles la teràpia.
Exacte, el primer programa per al que comença un usuari és el programa d'acollida. Vale? I evidentment a partir d'aquí fem un programa individualitzat per donar la millor atenció, el millor servei que la persona pugui empoderar-se i aconseguir els seus objectius. Si no tenim un bon vincle treballat, no hi ha possibilitat de rehabilitació. I amb les dones hem de fer èmfasi amb això. Així costa més confiar per al que et deia. Hi ha uns prejudicis, uns tabús, qüestions educacionals que fan que tinguin aquesta dificultat. Un cop que el vincle s'ha treballat, la possibilitat de rehabilitació amb elles és la mateixa que amb un home.
Parlaves abans del món d'internet, les noves tecnologies. És una incidència que noteu en creixent o realment acaben sent casos anecdòtics?
A veure, en el cas dels joves sí que és una qüestió important a tenir present. Sobretot, amb aquesta línia, el que estem fent és elaborar tallers molt específics per als pares, també quan anem a fer prevenció a escoles, en projectes i en programes com Construint Ciutat o Ciutat i Escola, són aspectes que hem de tenir molt presents. Sobretot, amb escola de pares, tallers per a pares i amb tallers de prevenció. Es nota molt més amb els joves, però, de fet, la nostra forma de treballar les addiccions ja té en compte tots els possibles símptomes. Llavors, abans teníem en compte altres possibles problemàtiques que no es deien des del principi quan venia una persona, doncs ara afegim aquesta també.
Perquè què és el que definiria que una persona sigui addicta al món d'internet o a les noves tecnologies? Perquè jo crec que a dia d'avui el mòbil, internet i les noves tecnologies han entrat tant en el nostre dia a dia que pràcticament molts de nosaltres hem de reconèixer que si ens deixem el telèfon mòbil a casa no sabríem viure, no? Quina és la frontera que ens ha de fer, diguéssim, ostres, necessito demanar ajuda, no? Que algú m'ajudi.
Doncs Mireia, el mateix que amb altres addiccions, el concepte de pèrdua. És a dir, quan una persona s'està, podem fer servir, podem abusar o podem desenvolupar una addicció. Aquest és el cicle. Quan una persona ja estem parlant d'addicció, hi ha uns punts que són bàsics. La pèrdua de control, la minimització del problema, les pèrdues associades a aquest i la baixa autoestima, evidentment, també. De fet, és el mateix que diríem si parlem d'una droga legal molt comú, com pot ser l'alcohol. És a dir, moltes persones fan servir l'alcohol o provar l'alcohol puntualment i no són alcohòliques. On està la diferència? Doncs que aquesta persona perd el control, el nega, el minimitza i té un munt de pèrdues associades en el seu dia a dia.
Parlaves ara de la diferència de tractament entre els joves i les persones adultes o aquests diferents grups que feu. Això també es nota en els tractaments en els que oferiu a cadascun dels dos grups o senzillament en la separació que feu entre uns i altres per les casuístiques que els acompanyen?
El tema de les noves pantalles, vols dir?
No, em refereixo en general, ja en tots els tractaments que feu.
A veure, amb els joves el que fem és intervenció educativa. No tenen un trastorn encara. Arriben perquè s'estan iniciant en conductes problemàtiques i si no fem quelcom en aquest moment, en un futur s'hi poden desenvolupar una addicció, un trastorn com és l'addicció. Per tant, principalment treballem amb ells amb qüestions educatives, activitats educatives a les tardes, fem servir moltíssim l'esport com a eina educativa i a més en cada moment el que fem amb els joves és tenir molt present les característiques del grup, de les persones que el composen i introduir activitats extres per poder empoderar-los. Per exemple, doncs si hi ha un noi que és molt bo amb el rap, doncs farem una activitat que tingui a veure amb això, que ho vam fer, per exemple, aquest diumenge passat. Van estar setmanes treballant per un rap i van fer aquesta actuació a la festa del Carnestoltes que fem cada any. En el cas dels joves, una diferència també és que hem de treballar moltíssim amb les famílies, tant com amb ells. Paral·lelament amb els adults, això canvia. Evidentment que nosaltres donem servei, en el cas dels adults, també a les seves famílies, pares, mares, germans, i a part a les parelles, amb un altre grup. És recomanable que puguin venir, però no és obligatori. En el cas dels joves és que és obligatori poder treballar amb els pares perquè si no, no podrem aconseguir els objectius. En el cas dels adults ja sí que estem parlant d'un trastorn i per tant és un tractament i hi haurà pautes que hauran de fer tota la seva vida si volen estar abstinents, si volen estar asimptomàtics, és a dir, si volen rehabilitar-se.
És a dir, perquè ens situem, en els joves detectem el problema i el comencem a treballar, però encara no és un problema de gran magnitud, normalment, i amb els adults sí que estem ja en aquesta situació més extrema.
En el cas dels joves, encara no han desenvolupat un trastorn. Per tant, comencen a patir les conseqüències, però no són les conseqüències que estan patint els adults. Per tant, els joves, si tenen en compte les pautes educatives que estem donant, reconduiran i seran unes dificultats puntuals que van tenir durant la seva joventut. En el cas dels adults, per diferenciar, eh? Per si serveix la metàfora, és com si parléssim d'una diabetes. Un cop que s'ha desenvolupat ja no hi ha marxa enrere. El que hem de fer és cuidar la persona perquè tingui una vida el més comú possible. Doncs això és el que estem fent. I en el cas dels joves estem fent prevenció per evitar que arribin a desenvolupar aquesta diabetes, per si serveix l'exemple.
Perfecte, jo crec que s'ha entès molt bé, Verònica. Parlàvem ara d'aquest programa d'acollida, ens explicaves una mica la feina que feu. Després hi ha un programa de seguiment. En què consisteix aquest programa de seguiment?
El programa de seguiment principalment implica venir a visites individuals, visites psicològiques, i en molts casos també afegim controls toxicològics, analítiques d'orina o alcoholimetries, per donar contenció amb l'abstinència. Principalment el programa de seguiment venen homes o dones que tenen un problema, saben que volen fer, millor dit, alguna cosa per millorar, volen tirar cap endavant, però per qüestions de feina o per altres dificultats d'ells, d'aquestes persones, no volen o no poden incorporar-se a grups. Llavors fan el seu tractament des del programa de seguiment.
Perquè llavors hi ha la feina que es fa des dels grups, no? En aquests grups, quantes persones esteu atenent a dia d'avui i de quina manera s'atenen les persones en aquest format de grups?
Tenim diversos programes grupals. Si parlem, per exemple, el programa d'inici, que diríem que és el Motiva't, en aquests moments tenim a 15 persones que estan assistint 3 cops a la setmana a les diferents activitats grupals, que impliquen des de fer prevenció de recaigudes, programació del temps d'oci, avaluació del cap de setmana. Fan 3 grups setmanals, més visites individuals cada 10-15 dies, més l'atenció a les seves famílies com a programa base. Després hi ha un ventall d'activitats i de tallers que podem afegir en els casos que ho necessiten. ¿Vale? En el cas del programa sortida, que seria pròpiament el programa d'alta exigència de rehabilitació integral, el que fem és venen 3 matins a fer 4 grups setmanals. Divendres fan 2 grups. Des d'esport terapèutic, prevenció de recaigudes, en el programa Motiva't, com el nom indica, el que fem és potenciar la motivació i les primeres resistències al canvi. En el programa sortida el que estem fent és la confrontació i la rehabilitació integral perquè la persona pugui aprendre totes les eines necessàries per afrontar el seu dia a dia sense drogues. És a dir, Mireia, les persones que acaben el sortida tenen les eines necessàries per afrontar el dia a dia sense consums. Hem de fer una atenció integral. Per tant, també hem de treballar en l'última fase del sortida, tot el que té a veure amb la inserció laboral, búsqueda de feina, acompanyament. Alguns tenen feina i estan de baixa, alguns estan fent compatible el seu tractament amb la feina. Però hi ha casos que han de fer un canvi radical de feina per poder mantenir els objectius d'abstinència.
Deies, les persones que acaben el programa sortida tenen totes les eines per sortir-se, no? Entenc que d'aquí veu una mica el nom del programa. Quantes persones diries que han aconseguit sortir-se'n gràcies a ETOS? Teniu xifres? En aquests 12 anys, quanta gent se n'ha sortit?
És difícil de quantificar, tenim mitjanes. La mitjana anual és de 10-12 persones. Si tenim en compte que vam començar el 2006, sí que és veritat que el 2006 teníem poquets programes, però a ETOS avui en dia podem dir que ha rehabilitat a més de 100 persones.
Déu-n'hi-do, no? La sensació de dir hem ajudat a sortir-se'n a més de 100 persones. I en tota l'entrevista has anat remarcant el tema de l'atenció a les famílies. Per què és tan important aquesta atenció integral en el nucli familiar?
Doncs perquè no es donen tots els serveis aquesta atenció i perquè, com passa amb qualsevol trastorn, qui més pateix, evidentment, és l'afectat, però al voltant hi ha moltes persones que pateixen i que no saben com ajudar el seu familiar. I a diferència d'altres malalties o d'altres trastorns, allò que serveix amb altres malalties no serveix amb les addiccions. No serveix la sobreprotecció, no serveix repetir les coses i han d'aprendre. Ens trobem amb un munt de familiars que volen però que no saben com ajudar i en algun servei, com a ETOS, els hem d'ensenyar. També hem de tenir molt present que està canviant, però les addiccions encara continuen sent un tabú. Encara hi ha molta gent que jutja algú per tenir una addicció. Per tant, els pares, les mares, les parelles, hi ha un moment que no saben amb qui parlar d'això. Tothom opina, però això no vol dir que la teva opinió o l'opinió del tiet, del veí, encara que sigui amb molt bona intenció, no té per què ajudar. Crec que és important ser molt conscients que en aquest moment tothom o ha tingut, o té, o tindrà alguna persona afectada per una addicció. Llavors, hem de trencar amb els prejudicis i amb molt... De la mateixa manera que s'està fent tota una feina perquè arribin les dones. També estem fent feina, entitats com nosaltres i altres entitats de, i altres entitats que es dediquen a les addiccions també, per trencar aquests prejudicis i per fer conscienciació social. De fet, nosaltres tenim un programa de conscienciació social que pretén canviar la imatge de les persones addictes. Són persones comuns que tenen un trastorn i que un cop que s'han rehabilitat poden fer de tot. De fet, la majoria en aquests moments són persones amb família, amb una bona feina, reconegudes, formades, però tenen un trastorn que els impedeix, que no permet que puguin avançar i que puguin sumar. Un cop que s'han rehabilitat, doncs continuen sumant a la ciutat de Sabadell i a la ciutat que sigui.
Clar, a banda d'aquest programa de conscienciació, un altre aspecte en el que Ethos fa anys que hi poseu molt èmfasi i ha sortit també al llarg de la conversa, és en la prevenció, no? De quina manera treballa Ethos per fer prevenció de la drogoaddicció?
Hi ha diverses línies. Prevenció específica, doncs, quan anem a fer tallers, xerrades a instituts, a diferents centres formatius. Hi ha una part també molt important que són les sortides que fem trimestralment a zones d'oci de Sabadell. De fet, d'aquí a un parell de setmanes farem, el dia 16, el dissabte, sortirem 8 voluntaris a repartir preservatius masculins i femenins i targetes amb informació d'Ethos i sobre la prevenció i el consum de drogues i malalties de transmissió sexual. També estem fent coses per introduir la prevenció inespecífica, és a dir, quines coses hem de començar a treballar amb els nens petits, els 3, 4, 5, 6, 6 anys, per evitar futures addiccions, per empoderar-los, bàsicament, i que tinguin més eines que puguin fer de prevenció.
És a dir, la prevenció pot començar ja amb una criatura de 3 anys?
Hauria de començar amb una criatura de 3 anys. Aquí és on hem d'anar i cap aquí és on hem de lluitar. Evidentment, com que una addicció és multifactorial, hi ha moltes coses que influiran. Però si la persona té un ventall de capacitats psicològiques fort, tindrà més opcions, al marge de les situacions que pugui viure, al marge d'allò que hagi d'experimentar, perquè hi ha qüestions que estan vinculades a l'edat, a l'adolescència, a la joventut, però no es quedarà atrapada. I això és el que, evidentment, nosaltres, com a entitat que ens dediquem amb el que ens dediquem, no podem deixar de banda. De la mateixa manera, Mireia, que vam començar treballant amb adults, i poc temps després vam desenvolupar la Checat, que un dels objectius principals de la Checat és la prevenció, amb joves, també, evidentment, no deixem de banda els nens. Com ho estem fent ara? Principalment amb els pares. Vale? És a dir, però sí que ens plantegem fer altres coses en un futur.
Doncs aquesta feina que ha fet Ethos al llarg d'aquest 2018, tenint aquestes 374 persones, una seixantena més que l'any anterior, per tant, anar creixent també el gruix de persones a les que s'atenen des d'aquesta entitat. Gràcies, Verònica López, per haver-nos acompanyat avui.
A tu, Mireia.
Que vagi molt bé.